Bon dia, som alumnes de primer de batxillerat de l'Angeleta Ferrer i avui tenim el plaer d'estar a Ràdio Sant Cugat per parlar de l'esport. Jo em dic Maia i els meus companys són el Roc, la Marta, l'Alèsia, la Sara, la Laura, l'Aleix i el Marc. S'ha de dir que l'esport ens apassiona. No només el practiquem, sinó que ens agrada parlar-ne, analitzar-lo i, per què no, debatre sobre els temes més polèmics. Prepareu-vos, perquè aquest programa és per a vosaltres. Comencem amb la primera secció. Parlem d'un dels esdeveniments esportius més esperats de l'any. Avui comptem amb l'Aleix i el Roc per comentar el que ha estat un dels millors clàssics dels últims anys, Barça i Madrid. Ens van veure les cares a la final de la Supercopa d'Espanya 2025 a l'Aràbia Saudita i el Barça es va proclamar supercampió amb un contundent 5-2. Quin partit, eh? Què us va semblar?
Brutal. Des del primer minut es va veure el Barça molt intens, amb una pressió altíssima i jugant amb una velocitat que el Madrid no podia seguir.
Totalment d'acord, i això que el Madrid va començar fort amb el gol d'Mbappé al minut 4, però el Barça va reaccionar molt bé i, de fet, va capgirar el marcador amb només 30 minuts.
Sí, i el que em va sorprendre més és la maduresa de Lamine Yamal. Va marcar el segon gol al minut 21, però més enllà del gol va ser un dels millors del partit. Amb només 17 anys sembla que porti tota la vida jugant finals.
És que aquest noi és especial. Quan agafa la pilota sempre passa alguna cosa, i no només ell, eh? Rafinha va fer un partit espectacular, marcant dos gols, una banda de descans i una altra just a l'inici de la segona part. El Madrid no sabia per on els venia.
Exacte, el seu primer gol, al minut 38, va ser clau perquè el Barça se sentís còmode al partit, i al minut 47 ja va ser la sentència. El Madrid estava grogui.
I per rematar-ho, Lewandowski va marcar el tercer al minut 35 i Valde va fer el cinquè al 54. Va ser una exhibició ofensiva del Barça.
Sí, però tot això també ve d'un gran treball tàctic de Hansi Flick. Està aconseguint que l'equip jugui amb molta més verticalitat i eficiència.
I això és clau. Aquest Barça no només vol tenir la pilota, sinó que quan ataca ho fa amb una velocitat brutal.
El Madrid va intentar reaccionar amb el gol de Rodrigo al 59, però ja no hi havia partit. Us va sorprendre la seva falta de resposta?
Una mica sí. Normalment el Madrid és un equip que mai es dona per vençut, però aquesta vegada es van veure superats.
Crec que Ancelotti es va cantar sense opcions, el Barça els va dominar completament i no va donar cap opció de reacció.
Aquesta victòria pot ser un punt d'inflexió per al Barça d'aquesta temporada?
Jo crec que sí. Aquest equip ja està mostrant coses molt bones, però ara tenen la confiança que necessitàvem per competir per tot.
I a més, aquesta victòria arriba en un moment clau. Després de la Supercopa, el Barça va continuar amb grans actuacions, com el 5-1 contra el Betis a la Copa del Rei. Lamine Yamal va tornar a ser decisiu.
I parlant del futur, com creieu que afectarà aquesta derrota al Madrid?
Doncs pot ser un cop dur, perquè perdre una final així contra el Barça sempre genera molta pressió.
Sí, i a més, cal veure com respon l'equip en els pròxims partits. Aquesta derrota pot marcar-los.
Sense dubte, aquest clàssic serà recordat durant molt de temps. I vosaltres, quin moment del partit destacaríeu? Feu-nos-ho saber per les xarxes. Ara entrem en un debat molt interessant, que tracta amb qüestions ètiques. És ètic que els països gastin tants diners en organitzar esdeveniments esportius? Els Jocs Olímpics o el Mundial de Futbol impliquen costos astronòmics, sovint pagats amb recursos públics. Aquestes inversions fomenten l'esport i l'economia, però al mateix temps perdem una oportunitat d'inversió en educació o desenvolupament. Així la pregunta és ètic gastar grans quantitats de diners en esdeveniments esportius? Escoltarem els arguments del Marc Orobia i la Marta Ramos per trobar respostes.
Gràcies, Maia, i bon dia a tothom. Jo defenso la postura de la gran inversió de diners en esdeveniments esportius, per les grans millores que porta la societat. Sobretot m'enfocaré en tres: millores econòmiques, els grans valors i les infraestructures que porta.
Bon dia. Doncs sí, aquest tema genera una gran controvèrsia, ja que posa en joc diversos valors i prioritats, des de l'impacte econòmic i social fins a les implicacions morals. Respecte a l'assumpte de si em sembla ètic o no destinar grans quantitats d'euros a esdeveniments esportius, jo opino que és immoral i que hauria de regular-se.
Primerament, un gran esdeveniment esportiu aporta moltes coses a la ciutat o al país on es fa, sobretot instal·lacions esportives, que gràcies a unes Olimpiades o un Mundial de Futbol, un altre hipotètic esdeveniment esportiu, renova o crea moltes instal·lacions esportives.
No ho acabo d'entendre. Què vols dir?
A veure, perquè ho podeu entendre millor, agafem l'exemple de les Olimpíades de Barcelona. Tu, Marta, saps quantes instal·lacions es van renovar o crear de nou a Barcelona aquell any?
Doncs no, unes 20?
Quasi, unes 30 instal·lacions. Entre les més destacables són l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el Palau Sant Jordi, a part de les instal·lacions esportives on es van desenvolupar infraestructures de transport i espais públics, com la mateixa Vila Olímpica.
Tot i els beneficis en infraestructures, destinar tants diners a esdeveniments esportius pot ser poc ètic quan hi ha altres prioritats socials urgents com la sanitat o l'educació. A més, moltes instal·lacions acaben infrautilitzades, convertint-se en una càrrega econòmica. Tu parles de Barcelona, però no estàs tenint en compte que aquesta és una ciutat molt ben desenvolupada. És per això que gran part de les estructures construïdes per les Olimpíades avui en dia encara tenen un ús actiu i responsable.
La veritat és que Barcelona sí que ha sabut utilitzar les infraestructures construïdes, però altres ciutats potser ho tenen més difícil.
Si parléssim del Mundial del 2022 a Qatar, veuríem que per un sol esport es van construir desenes d'estructures i es van gastar 220.000 milions de dòlars. Avui en dia, més del 50% d'aquestes estructures es veuen inactives i desaprofitades. I Qatar tampoc és que sigui un país gaire pobre.
No és pobre, però hi ha gent que viu en condicions pèssimes.
També podríem parlar del Brasil, a les Olimpíades del 2016, on van gastar més d'11.000 milions de dòlars. Els recursos públics haurien d'invertir-se en necessitats amb un impacte més prolongat i directe per a la població.
Allà moltes estructures ara es consideren elefants blancs degut a la seva falta d'ús.
Sí, destinar grans quantitats de diners públics a esdeveniments esportius pot ser èticament qüestionable, i més quan existeixen necessitats bàsiques no cobertes. En molts països subdesenvolupats, aquests recursos podrien millorar la sanitat, l'educació o la lluita contra la pobresa. Per exemple, infraestructures construïdes per a esdeveniments com els Jocs Olímpics sovint queden abandonades, convertint-se en exemples clars de recursos desaprofitats.
Tornant a Qatar, no sé si heu vist com estan els estadis de futbol actualment, totalment abandonats, i van ser construïts fa només 3 anys.
És cert el que dieu, Roc i Marta, però jo crec que un esdeveniment esportiu pot ser la clau per disparar l'economia d'un país subdesenvolupat o, en altres paraules, pobre. Mira, el que fa falta en un país subdesenvolupat són llocs de treball i turisme, el qual es pot convertir-se en més llocs de treball i un augment de recaptació d'impostos. Perquè per cada producte que es ven, es recapta una mica d'impostos. Si es venen més productes a causa del turisme, fa que es venengui, es recapti més impostos.
Efectivament.
I amb la construcció d'infraestructures esportives es creen molts més llocs de treball i amb un hipotètic esdeveniment esportiu es crea molt turisme. I per això crec que una inversió a un esdeveniment esportiu no és tirar els diners en va, que es podrien gastar en altres coses més ètiques, sinó és una oportunitat per augmentar els teus ingressos que posteriorment els pots gastar en sectors més ètics, com la salut.
Ah, vale.
Seguidament, m'agrada destacar els valors que promou els esdeveniments esportius. Que en la televisió surti esport o en la teva ciutat o país es faci un gran esdeveniment esportiu, incentiva els infants i a la població en general a practicar alguna pràctica esportiva. I recordem que l'esport i salut, llavors, de forma indirecta, s'estaria invertint en salut.
Encara que els esdeveniments esportius poden motivar algunes persones a practicar esport, la realitat és que la gran majoria de la població no es veurà afectada directament. En canvi, gran part dels ciutadans sí que es veurien afectats positivament si el seu govern se centrés a donar ajudes als que ho necessiten. Aquests esdeveniments solen generar deutes a llarg termini que recauen sobre els ciutadans, mentre els beneficis econòmics, com el turisme o la publicitat dedicada a l'esdeveniment, es concentren en empreses privades. Per tant, prioritzar aquestes despeses davant necessitats socials urgents és irresponsable i injust.
Jo aquí crec que entraria un altre debat. Si seria un esdeveniment esportiu i genera deutes o beneficis, no? Però la qual resposta depèn totalment de la gestió del país en qüestió. Agafant l'exemple anterior de les Olimpíades, les de París, a part dels ingressos que van recaptar en el moment, es diu que en els pròxims 15 anys obtindran 9.000 milions, quan el seu cost va ser de 10.000 milions. I les de Barcelona diuen que els seus beneficis van ser 3 vegades majors que les pèrdues.
Molt interessant, nois. Per anar acabant, expliqueu-nos alguns punts d'acord, sisplau.
Doncs queda clar que els esdeveniments esportius d'aquesta magnitud tenen un potencial significatiu per generar beneficis econòmics, fomentar valors socials i millorar les infraestructures. Ara bé, aquests beneficis depenen en gran manera de la gestió dels recursos i de la situació particular de cada país.
A part, en les ciutats desenvolupades, com Barcelona, els Jocs Olímpics del 1992 van ser un exemple d'inversió, generant beneficis econòmics i infraestructures amb un ús prolongat. Per contra, estic d'acord que en països amb problemes econòmics o socials urgents, com Brasil o Qatar, l'organització d'aquests esdeveniments ha derivat a infraestructures infrautilitzades i costos elevats sense un retorn clar per la població.
Bones conclusions. Gràcies per les vostres intervencions. Ara tenim a l'Alessia i la Laura. Elles mateixes us expliquen de què parlaran. Endavant, noies!
Ara continua la nostra conversa sobre esports, però amb un toc especial. Parlarem de Billy Elliot, una pel·lícula que va sobre el món esportiu i té molts missatges importants que ens agradaria comentar. Aquesta és una secció que ens fa molta il·lusió de compartir amb vosaltres, plena d'emocions, de superació personal i també de trencar barreres socials. Així que, per analitzar aquesta pel·lícula, m'acompanya l'Alessia.
Billy Elliot és una pel·lícula dirigida per Stephen Daldry, protagonitzada per Jimmy Bell, un gran actor, que fa de Billy Elliot. Ens explica la història d'aquest nen, que creix en un ambient on hi ha moltes tensions socials, com la vaga minera a Anglaterra de 1984. Billy és un nen que, a pesar de la pressió de la seva família i societat, decideix seguir la seva passió per la dansa en comptes de seguir l'estereotip d'home, practicar boxa. Aquí és on entra el que ens interessa. Els esports, com el ballet, en cas del Billy, poden ser una eina per trencar les barreres de què la societat espera de tu. Billy vol ser ballarí, però la masculinitat està estereotipada i limitada per normes socials. De la mateixa manera, els esports poden estar dominats per estereotips. Per exemple, què passa quan un noi decideix jugar un esport que tradicionalment es considera femení? O quan una noia vol practicar esports considerats masculins. En aquesta pel·lícula, Billy s'enfronta no només a l'oposició de la seva família, de la mateixa manera que els esportistes han de lluitar constantment contra les expectatives socials. La pregunta és, aconseguirem algun dia que els esports no tinguin gènere? Que cadascú practiqui l'esport que l'apassiona sense sentir-se jutjat per la societat?
Aquí és on m'agradaria aprofundir més, perquè un dels grans temes de Billy Elliot és la lluita de Billy contra els estereotips de la masculinitat. Per exemple, quan ell comença a ballar, el seu pare pensa que és un esport de dones i fins i tot vol fer que ell el deixi perquè la societat no el consideri dèbil. En moltes ocasions, els nens que volen jugar esports com el ballet, la gimnàstica o altres que històricament s'han vist com a femenins, poden sentir-se pressionats a abandonar-los per no ser vistos com homes de veritat. Aquesta idea de la masculinitat rígida és una barrera que molts joves han de trencar. Pensem, per exemple, en la gran barrera que els esports femenins encara intenten superar. Els estereotips de gènere en esports com el futbol, el bàsquet o el rugbi, en què les dones han de lluitar per obtenir el mateix reconeixement que els homes.
A mesura que Billy continua formant-se com a ballarí, ens adonem com aquesta pel·lícula també toca una altra temàtica essencial, la superació personal. Billy no només es troba en una resistència de la seva família, sinó també amb el repte de demostrar que pot aconseguir els seus somnis a pesar de les dificultats. En el món dels esports, la superació personal és un dels valors més destacats. Els esportistes han d'enfrontar-se a les seves pròpies limitacions, els durs entrenaments i els moments difícils, igual que Billy ha de lluitar contra els obstacles que li imposen. Però al final és la passió i la determinació les que porten a assolir els seus objectius. Considero que el moment més important de la pel·lícula és quan Billy té l'oportunitat de demostrar el seu talent en un escenari, en un gran escenari. És un reflex perfecte de les oportunitats que es poden presentar al món esportiu. Cada dia de treball dur, cada entrenament, és un pas cap al moment en què, si tens el coratge de seguir els teus somnis, potser et tocarà brillar.
Ai, quines ganes de tornar-la a veure!
Per concloure, aquesta és una història inspiradora que ens mostra que el camí cap als somnis no és fàcil, però val la pena. El que importa és la passió i la voluntat de seguir el teu cor, fins i tot quan el món intenta dir-te que no pots. Així que si ets un nen que somia ser futbolista, ballarí o gimnasta, el que importa és que segueixis endavant. I en el camí potser trobaràs gent que et dirà que no pots fer-ho, però amb determinació segur que ho aconseguiràs.
M'ha encantat, noies. Gràcies per la recomanació. La tindré en compte. En darrer lloc, i per concloure el programa, tenim a la Sara. Sara, què faràs?
Hola, Maia, jo us porto una secció d'opinió sobre l'esport. Vull explicar-vos quines són les aspes bones i els seus beneficis i la part no tan bona d'aquest tema. Per començar, el que m'agrada de l'esport és que fomenta un estil de vida saludable, ja que ens manté físicament i mentalment en forma. A més, ajuda a reduir l'estrès, millora la salut cardiovascular i ajuda a prevenir malalties com l'obesitat o la diabetis.
Aquesta és una malaltia molt seriosa. De fet, sabeu que el 10,5% dels adults la pateixen?
Doncs bé, el que no m'agrada és l'excessiva pressió sobre els esportistes, especialment en els esportistes d'èlit. Es posa una pressió desmesurada sobre ells per assolir resultats. Això pot derivar en problemes de salut mental, ansietat o esgotament físic. Aquesta situació és encara més preocupant en esportistes joves, que sovint sacrifiquen la seva infantesa per complir amb expectatives alienes.
Un exemple molt clar d'això és l'Iniesta, que va patir depressió per la mort del seu amic, unida amb la pressió de ser un dels millors futbolistes del seu país.
Tornant als aspectes positius, els esdeveniments esportius, tant locals com internacionals, són ocasions perquè persones de diferents cultures i contextos es reuneixin per compartir una mateixa pressió, passió. Des dels tornejos de barri fins als esdeveniments globals com els Jocs Olímpics, l'esport fomenta sentiments de germanor i solidaritat.
De fet, això és el que més m'agrada dels esports, sobretot fer amics que coneixes en competicions o practicant el mateix esport.
Però, per altra banda, tot i els valors que transmet, l'esport no està exempt de pràctiques deshonestes. El dopatge, els soborns i la manipulació dels resultats danyen la imatge de l'esport i perjudiquen els que competeixen amb honestedat. Això afecta la confiança del públic i la reputació de les competicions.
Totalment d'acord, Sara. Recordo un cas emblemàtic de dopatge, que va ser el del ciclista Lance Armstrong. Durant anys va ser considerat una llegenda per guanyar 7 Tours de França consecutius, però el 2012 es va descobrir que havia utilitzat substàncies prohibides. Això va suposar un cop dur per a la credibilitat del ciclisme.
Pensant en el futbol, pel que fa als suborns i la manipulació dels resultats, un cas notable va ser l'escàndol de la corrupció a la FIFA del 2015. Es van destapar nombrosos casos de suborns milionaris per l'adjudicació dels seus mundials i drets de transmissió.
En contrast, tot i que es donin els casos anteriors, els esportistes professionals i amateurs demostren amb dedicació i perseverança que es poden aconseguir grans fites. Les seves històries de superació motiven altres persones a lluitar pels seus somnis, siguin esportius o no. Per exemple, veure algú que supera una lesió greu per tornar a competir és una gran lliçó de resiliència. Per contraposar, en alguns casos l'esport desencadena comportaments violents com les batalles entre els aficionats o actituds agressives entre els mateixos jugadors. Això es veu sobretot en competicions amb molta rivalitat, on el fanatisme pot superar el respecte i la diversió, convertint l'esport en un espai de conflicte en lloc d'unitat.
Com la rivalitat del Barça i el Madrid.
Continuem amb una cosa positiva. Com pot ser que l'esport ensenya valors com el treball en equip, la disciplina, el respecte i el joc net? Són valors aplicables no només al camp de joc, sinó també a la vida personal i professional. Aquestes lliçons són especialment importants per a infants i joves. I una altra vegada una cosa negativa. En molts esports encara hi ha una gran diferència entre homes i dones pel que fa a salari, recursos, cobertura mediàtica i reconeixement. Això perpetua desigualtats i dificulta que les esportistes femenines puguin tenir les mateixes oportunitats que els seus companys homes.
De fet, sabeu que en el tennis, des del 2007, les dones i els homes guanyen el mateix?
Ostres, que bo!
Tot i així, desgraciadament, no hi ha ni un esport que on cobri més la dona que l'home.
Finalment, tornaré a dir una cosa negativa. Com és que l'enfocament de l'esport com un negoci fa que moltes vegades es prioritzi el guany econòmic per sobre dels valors o la pràctica esportiva? Això es veu en una venda d'entrades a preus inaccessibles. Els patrocinis exagerats i la pressió per generar espectacle a costa de l'esforç dels esportistes.
Però és la llei de l'oferta i la demanda. Jo penso que s'hauria de trobar un equilibri entre el negoci i els valors esportius.
Per concloure, creiem que tot i que l'esport té coses bones, també té coses dolentes. Però el més important és saber com poder gaudir dels avantatges sense acabar abusant o caient en els desavantatges, o en la part més fosca de l'esport, com l'explotació dels jugadors o pràctiques deshonestes.
Moltíssimes gràcies, Sara. Esperem que veure tot el que porta l'esport, el que és bo com el que és dolent. Amb molta llàstima, el programa arriba al seu final. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Fins aviat!